Són les 3.
Catalunya migdia.
Doncs sí, comencem la segona hora d'aquest Catalunya migdia des d'ara i fins les 4. Durant la primera hora us hem explicat que la nova presidenta del Poder Judicial ha defensat que cap polític pot donar instruccions als jutges en l'acte d'obertura de l'any judicial. Ha afirmat que ningú no pot dir als magistrats com han d'interpretar i aplicar l'ordenament jurídic. Una crítica implícita a les veus que han criticat, per exemple, que alguns jutges no estiguin aplicant l'amnistia. O també les crítiques de Pedro Sánchez i el govern socialista a les investigacions dels jutges pel paper de la seva dona. Això el mateix dia en què al Parlament de Catalunya el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a desplegar el finançament singular que va pactar amb Esquerra. En el primer ple de la legislatura, després de la investidura, Illa no ha amagat, però, que això és l'objectiu més ambiciós que té el seu govern i que, per tant, no serà una feina fàcil. L'oposició ja li ha fet saber que no se'n refien i l'han advertit també que no doni per fet que tindrà estabilitat si no compleix els pactes. I també us hem explicat que cada cap de setmana els vigilants de seguretat atenen una vintena d'avisos d'exhibició i amenaces amb navalles als transports públics. El perfil dels que les duen són, sobretot, homes molt joves que normalment utilitzen el metro per moure's des de zones d'oci. A aquesta hora, però, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs que el clima a Espanya podria passar de ser mediterrani a estepari l'any 2050. Això recull un estudi en participació de la Universitat Politècnica de Catalunya que s'ha presentat avui al Congrés de la Societat Europea de Meteorologia, que se celebra a Barcelona. El clima estepari suposa un augment de la temperatura mitjana anual que passaria dels 15,8 graus centígrads als 18 i també comporta un descens de les pluges. Aquest mateix treball dels experts alerta que en aquest context la sequera passarà, doncs, de ser esporàdica a ser ja estructural. Un nom històric, el del el secretari general del sindicat UGT, Pepe Álvarez, que repetirà, es presentarà la reelecció per un tercer i últim mandat. Álvarez comanda el sindicat des del març del 2016 i es presentarà per renovar el càrrec al Congrés Confederal, que es farà a Barcelona a finals de novembre. Álvarez ha justificat aquesta decisió perquè el moment actual, diu, requereix experiència per encarar els reptes que té al davant l'organització.
I em sento amb força, amb ganes i amb una organització, doncs, que vol. Perquè segurament si no haguessin aconseguit tantes coses en tan poc temps, no seria ni necessari ni jo em plantejaria continuar. A mi em sembla que el moment requereix d'experiència, de no aturar la vida del sindicat.
S'ha de dir també que Álvarez de moment no té cap candidat alternatiu. I ara que torna a l'escola i amb l'argument que no hi hagi discriminacions a l'hora de començar el curs, als Alamús, al Segrià, l'Ajuntament pagarà els llibres de tots els alumnes de l'escola. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
Sí, en concret els 56 alumnes d'infantil i primària de l'Escola Rals, l'únic centre d'aquest municipi de 800 habitants. L'Ajuntament es fa càrrec de la compra dels més de 300 llibres que necessiten per a totes les assignatures dels alumnes. Toni Bosch, l'alcalde, destaca que la mesura busca igualar tots els siguets.
El que volem fer és que no hi ha, que cap nen se senti discriminat, no? Pel fet de viure amb la família que hi viu, no? I volem que la gratuïtat de l'escola, i nosaltres hi creiem, i per això apostem, doncs, per la gratuïtat en els llibres en aquest cas.
Juntament amb els llibres també s'han comprat motxilles de l'escola per a tots els alumnes. És el segon curs que s'aplica la mesura, que ha estat molt ben rebuda per les famílies del centre. Montse Costa Freda és presidenta de l'AFA de l'Escola Rals.
Nosaltres com a família, com a AFA, ho vam rebre amb els braços oberts. No només això, sinó que hi va haver com una sorpresa, no?, amb el tema de, doncs, una motxilla per cada infant, corporativa.
En total, la mesura té un cost de 5.000 euros aproximadament per al consistori.
I de la cultura, que sapigueu que avui arriba a Barcelona l'exposició de Mystery Man, que inclou una impactant escultura hiperrealista del cos de Crist. La mostra, que es pot veure fins al desembre a la Basílica de Santa Maria del Pi, es basa en un estudi de 15 anys del Sant Sudari, amb què alguns asseguren que Jesús va ser sepultat i que es conserva a la Catedral de Torí, a Itàlia.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
I amb la Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvinguda, que ha debut al Catalunya Migdia. El Ferran ja és gat vell. Se sap totes les cantonades. I Marc Molins, que arribarà en els pròxims minuts. Arriba un pèl tard, per tant l'esperem i de seguida s'incorpora a la conversa. Tot bé?
Tot bé.
Tot bé, tot bé.
Esteu a punt pels temes del dia i pels que ens proposin per començar. Ja sabeu que sempre el primer tema ve des de fora. Que si és dijous, mantenim el bon costum de saludar la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Bé l'estiu?
Molt bé.
Escolta'm, tot molt bé. Ja veig que qualsevol pregunta que et faci, resposta serà molt
bé.
No,
sí, la veritat és que ha estat un d'aquells estius de descansar, de recuperar-se, de passar-s'ho bé, tot molt bé, fantàstic.
No,
escolta'm, sí. Perfecte, no cal tocar res.
Definició de l'estiu, no?
Exacte, no cal tocar res, escolta'm, no toquis res. Queda't a l'estiu, queda't a viure, eh? Queda't a viure a l'estiu.
Saps que per mi tots els estius, en realitat, els que sempre anem al mateix lloc, que en el meu cas és Cameo, és com si tots els estius fossin el mateix. Conformen una mana d'eternitat, saps? Només amb la interrupció del temps laboral que hi ha entremig.
I a tu et va bé, aquesta eternitat? És a dir, el fet de cada estiu igual ja et va bé, eh?
Sí, fa temps que sí, que ja sí.
Doncs escolta, si et va perfecte i és així, mira, oli en un llum. A veure, què ens vols proposar per començar?
Vosaltres, alguns de vosaltres ja sabeu que una de les meves dèries recurrents és el model turístic, i darrerament hem vist mobilitzacions contra la massificació turística, també hi ha crítiques contra l'anomenat turisme de gatera, de borratxera, contra el balcònic, etc. No? I davant d'això comença a desenvolupar-se la idea d'apostar per un turisme de qualitat. I aquí jo tinc molts dubtes del que significa turisme de qualitat, perquè qualitat, segons el diccionari, seria aquell conjunt de propietats inherents a qualque cosa que permeten jutjar-ne el valor, i llavors aquestes propietats, la pregunta seria a qui o a què les hauríem d'atribuir per considerar que un turisme és de qualitat. A l'establiment, que serà de més o manco qualitat, a l'espai, al lloc on fas turisme. Hi ha llocs que tenen més qualitat que d'altres, és a dir, Cap de Creus és de qualitat i Lloret de Mar no, i si és així, per què? O la qualitat s'atribueix al propi turista, és a dir, hi ha turistes de més categoria i, per tant, són de més qualitat. És possible que una persona sigui de més qualitat que les altres, o turisme de qualitat és només un eufemisme de luxe, o respon a una qüestió ètica, a la qualitat humana, no? Aquest estiu a les Balears, un iot de grans dimensions i de 4 milions d'euros va atropellar una barca. La gent que hi havia dins del iot anaven ben torrats, estaven de festa, i aquest iot que va embestir aquesta barca va matar un lot de 20 anys que pescava calamars a Cala Bona, a Son Cervera, en Guillem com a Mala, i després el iot se'n va anar, no? Com si no hagués passat res. Unes hores abans, una llanxa havia empipat altres joves que anaven en una barca a rems, hi ha imatges de tot això, i ha estat una de les diversions d'aquest estiu, no? Conduccions temeràries amb embarcacions potents de motor, motors d'aigua, llanxes, etc., fora caiacs, paddle surf, barques i gent fins i tot que nedava, no? Sense cap mena de respecte per les persones que hi anaven a sobre, com si la seva vida no tingués cap valor. Per tant, com si fossin d'una qualitat inferior, no? Si les propietats que permeten jutjar el valor de qualcú d'una persona són els diners, el turisme de qualitat seria el turisme de rics, malgrat que menyspreï els altres per ser tan poca cosa, no? Però per arribar en aquest punt de menyspreu, el turista ha de sentir-se emparat, ha de sentir-se impune, ha de sentir-se justificat, perquè qui paga mana i qui paga més mana més. I aquest raonament no sorgeix tot sol. El fomenten les administracions, que són indulgents amb aquest abús turístic i que exigeixen servilisme per part del ciutadà, no? Es confon moltes vegades el sector serveis amb el servilisme. I per això alerta amb la paraula qualitat, perquè la qualitat és l'adequació a l'ús, implica la capacitat de satisfer els desitjos del consumidor. I el que tenim molt assimilat és que, per exemple, l'increment de preus per habitació d'un hotel, per exemple, no repercuteix en el sou dels treballadors de l'hotel, no? En una fira, en un esdeveniment com pugui ser la Copa d'Amèrica, etc., els preus de les habitacions es poden disparar fins a 300 euros, un exemple, però la cambrera de pis continua cobrant el mateix. I això fa créixer la desigualtat entre el client i qui l'atén, que està infravalorat. És a dir, un sol client paga per una nit la quarta part del que cobra una cambrera de pis en tot un mes, que no té com llogar un allotjament digne, tot i ser essencial per aconseguir la satisfacció del client. Això ho explica molt bé Ana Pacheco, el llibre Estuve aquí, me acordé de nosotros, explica com el luxe sovint se sosté en la precarietat del treballador, i és el que em fa por del turisme de qualitat, no? Per mi, l'únic turisme de qualitat seria aquell que fos el contrari del turisme avassallador. És a dir, hauria de ser aquell turisme que permetés un tracte de tu a tu entre el turista i el resident, entre el cervell i la clientela, hauria de ser respectuós amb la cultura, amb l'entorn, i no haurien de pagar aquest turisme amb la qualitat de vida.
Doncs és el primer tema que ens proposa la Llucia, amb el Ferran Casas, amb la Lourdes Ciuró i amb el Marc Molins, que ha arribat. Bona tarda.
Molt bona tarda.
La primera amonestació de la temporada, això. No,
arribar i moldre.
No hi ha problema, escolta'm, al final de temporada, ja amb les multes, com fan els equips de futbol, pagarem un dinar o un sopar. Un dinar difícil. Això, què és el turisme de qualitat? És el que proposa la Llucia. Clar, és veritat que inconscientment, quan sentim turisme de qualitat, al final és possible que acabem... pensant turisme de qualitat, el que paga més. I a vegades no sempre aquest és el de més qualitat. I posava l'exemple d'aquest iot que fent absolutament borratxos i anant a una velocitat estratosfèrica, doncs van acabar matant un noi que estava pescant. És un debat.
No, el problema és que el turisme de qualitat sovint s'acaba associant a turisme de pijos, parlant clar, no? Perquè vol dir un estàndard de preus a la restauració, en l'oci o en l'allotjament, doncs el que segurament hi ha molta gent o la immensa majoria de la població no hi arriba. En tot cas, a mi és una d'aquestes coses que em fa gràcia a vegades quan les administracions diuen, no, hem de fer una aposta pel turisme de qualitat. Bon, està molt bé que ho diguin, que ho fomentin a nivell de relat o de discurs, fins i tot que ho puguin intentar incentivar, però és evident que en una economia de mercat això no es pot regular. És a dir, no es pot posar la persona que porti les competències de turisme, el govern espanyol o el govern de la Generalitat, a la porta de l'aeroport del Prat, fent que els turistes que venen ensenyin la declaració de renda perquè resulta que aquí només en volem de rics, o que se'n vagin i els hotels cutres que hi ha en alguns pobles turístics a la costa o a l'interior, o restaurants de poca categoria, agafar i tancar-los per decret, perquè com que només volem en restaurants d'estrella Michelin i només volem turisme de qualitat, doncs resulta que aquest senyor que serveix aquests xipirons congelats perquè la gent vol allà dinar per 20 euros una tapa de xipirons i una cervesa, doncs no ens interessa i l'hem de tancar. En una economia de mercat això no es pot fer. Per tant, quan es parla de fomentar o promoure el turisme de qualitat, doncs hem de ser molt conscients de quins són els límits del que es pot fer i el que no es pot fer.
El turisme, la paraula qualitat és un concepte indeterminat. I, per tant, cadascú l'interpreta com allò que considera, no? Mira, la Llucia ha dit que ella qualitat era fer els seus estius doncs, al mateix lloc constantment, no? I per una altra persona qualitat serà fer un altre tipus de cosa. Per tant, estem en una esfera indeterminada, per tant, subjectiva, per tant, interpretable. Per mi, un turisme de qualitat, què seria? Aquell que és respectuós amb el lloc que l'acull. Aquell que s'ajusta a les formes de fer i a les formes de ser. Aquell que no fa el darulls quan no toca i aquell que respecta, bàsicament. Per mi això és un turisme de qualitat. Llavors, més enllà de que puguis... Això no s'aconsegueix amb un decret ni amb una llei. S'aconsegueix, jo crec, amb una bona gestió del turisme. És a dir, a ser respectuosos implica que si algú no ho és pugui tenir una resposta per part de la societat acollidora. El Ferran parlava de qüestions econòmiques, no? Malauradament sempre acabem amb les qüestions econòmiques. Bueno, les qüestions econòmiques són aquell...
És un negoci, el turisme.
És un negoci, és una font d'ingressos del país i hauria de ser una font d'ingressos que no fos la més important o l'única, sinó que hauríem de tenir un país amb una font d'ingressos diversificada que no depengués només del turisme, no? I, evidentment, tot això el que comporta és que hi hagi una precarització de llocs de treball. Però això no és culpa del turisme. Això és culpa de totes aquelles normatives i regulacions que permeten que a dia d'avui el salari mínim no sigui el que ha de ser. O el que permeten explotar fora d'hores a persones treballadores quan tenim quantitat de normativa que diu que això no es pot fer. Per tant, jo no posaria la culpa en el turisme, jo no sóc una persona que rebutja el turisme, no el veig com una amenaça, però sí que veig que la societat receptora el que ha de fer és ser capaç de poder criticar o poder doncs, escarmentar aquell, escarmentar és la paraula, no? Fer evident en aquella persona que no respecta el lloc d'acollida o l'espai que està desenvolupant les seves vacances.
Jo faria èmfasi només en... És a dir, subscric, evidentment, el plantejament, però faria èmfasi en que el factor del turisme, aquest element, és un factor tremendament disruptiu en el sentit de que va a més. És a dir, és fàcil constatar com la demanda del turisme, jo crec que tots tenim en ment, no?, les típiques fotografies del municipi d'aquell de platja, no?, que veus encara la platja de pescadors, i estem parlant de la dècada dels 60, és a dir, amb 40, 50 anys, 70 anys, hi ha hagut un procés inflacionari de magnituds còsmiques, i sembla, tot indica, que va a més. Per tant, és un debat aquest que és imprescindible, hem de definir turisme, subscric perdó, hem de definir qualitat com a predicat de turisme. Subscric la idea de que qualitat no necessàriament ha de venir relacionada amb l'element adquisitiu o el poder adquisitiu del turista, sinó que és una qüestió molt més etèria, molt més de valors, no? Aquest respecte al medi ambient, respecte a la idiosincràsia, respecte a les particularitats, inclús al descans, no? Per tant, debat important el que tenim entre mans i que en un país o en un escenari com el que tenim no podem posposar. S'ha de definir, marcar els paràmetres i executar-los.
I molt important les taxes turístiques. O sigui, quan una comunitat acull un determinat nombre de turistes, aquestes persones fan un ús de l'espai públic, fan un ús dels serveis públics, fan un ús de tot el que allò que manteniu amb els nostres impostos. Per tant, és molt de rebut que la taxa turística es pugui aplicar perquè reverteixi aquesta riquesa que doncs, dona per viure i per donar economia i fluir l'economia a molts sectors, a moltíssims sectors, també reverteixi d'una forma indirecta a la ciutadania que veuen com els serveis públics i bàsics es poden seguir gaudint amb normalitat.
No? De fet, aquesta és una de les coses que amb urgència hauríem d'abordar. Jo crec que s'obrirà aquest debat al nostre país sobre la taxa turística perquè crec que va ser el mes de juliol l'Ajuntament de Barcelona, amb un ampli acord, crec que ho va votar els comuns, el PSC, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, van demanar incrementar al màxim la taxa turística dins del marge que té l'Ajuntament de Barcelona i que la Generalitat els indongués més. Però crec que, a més, hi ha un altre assumpte pendent amb això, que és que quan es va crear la taxa turística a Catalunya per la pressió del sector de les patronals del turisme, es va dir que els diners de la taxa turística es dedicarien a fomentar el turisme. I hi ha d'haver un canvi en el sentit de que, suposo, i que és el que reclamen els experts i la majoria de forces polítiques, que els diners, i més encara si se'n recapten més, de la taxa turística han d'anar dedicades a compensar les negativitats que té la indústria turística. Perquè la indústria turística, a diferència d'altres indústries, té a vegades doncs, un impacte negatiu amb persones que no se'n beneficien, perquè no hi treballen, no en són usuaris o no són empresaris del sector turístic.
És a dir, una persona per la mateixa pressió,
que visqui al centre de Barcelona pot patir les conseqüències del turisme sense beneficiar-se'n en res.
És que et deia alguna cosa a la Llucia.
Sí, sí.
No, justament això, no? la pressió humana que genera el turisme. Ara mateix sortien dades al diari Ara Balears, que les Balears han batut un nou rècord de pressió turística, sí. O sigui, de pressió humana per un turista per cada dos residents. Un turista per cada dos residents és moltíssim. És a dir, a part de conviure amb això, és a dir, és que no és només una qüestió de molèsties, és una qüestió de que realment complica molt el dia a dia, no? Llavors, si a sobre aquesta taxa turística va a fomentar la promoció turística, estem allà mateix, no té molt de sentit entrar dins aquesta roda. Per tant, aquesta taxa s'hauria d'invertir justament en una altra cosa, que no sigui el turisme.
Però com a concepte, una taxa, el que paga, no és una taxa no és un impost. Una taxa el que vol bé a eixugar és el cost d'un servei. No es presta un servei turístic com a tal. El que sí que hi ha un impacte en la comunitat que ho rep. Per tant, aquesta taxa, més lluny d'anar a revertir en el sector turístic pròpiament, hauria de revertir en la comunitat acollidora.
Clar.
Perquè el que té el cost d'aquest servei, entre cometes, que no es presta, sinó que és una forma de vida, fer el turisme, doncs hauria d'anar això a les comunitats, perquè hi ha petites poblacions que tenen una pressió doncs, de puntual durant 2-3 mesos l'any, o un mes, a vegades, a les escombraries, a l'ús dels camins, el bany als gorgs. Tot això s'ha de mantenir, algú ha de netejar, algú ha de posar un agent cívic perquè guiï, perquè no es perdin.
I una forma Lourdes també de
qualitat, el turisme.
Socialitzar el benefici.
És a dir,
que si venen molts, si en un poble de la costa, X, el que sigui, de la Costa Brava o de la Costa Daurada, venen molts turistes i hi ha molta pressió turística, és evident que això, hi ha uns treballadors doncs, que s'hi guanyen la vida, que hi treballen, hi ha uns empresaris que hi guanyen normalment molts diners, perquè és un bon negoci, el negoci turístic, però la gent que hi viu, d'alguna manera, també se n'ha de beneficiar. I tal vegada de pensar, doncs mira, el nostre poble tenim més pressió turística, tenim 3 mesos a l'any, doncs que això està ple de turistes, i a vegades és emprenyador, però a canvi, doncs, tenim millors serveis públics que altres pobles que no tenen pressió turística i no, vull dir, que una cosa compensi l'altra, al final, i que compensi a tothom.
Doncs és el debat que ens proposa la Llucia Ramis. Com controlar el turisme, i especialment que a l'hora de controlar el turisme no acabem associant turisme de qualitat a aquell que paga més diners, que es pot permetre unes despeses més altes i que, per tant, acaba perjudicant a l'altre tipus de turisme, que pot ser igual de doncs respectuós amb la comunitat que l'acull, però que, en canvi, no es pot gastar aquestes quantitats. Llucia, gràcies. Fins dijous.
Gràcies
que ve.
A vosaltres. Que vagi molt bé. Una ferrada.
Passant gairebé 20 minuts de les 3, anem amb els temes del dia, que avui molt interès a sentir a la màxima autoritat per sobre dels jutges espanyols. I és que la nova presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reclamat avui contenció als polítics que posen en dubte la feina dels jutges. Ho ha dit a l'acte solemne que marca l'inici de l'any judicial, amb el rerefons de les crítiques de Pedro Sánchez per la investigació a la seva dona, però també amb la mirada posada als atacs que arriben des de l'independentisme per l'aplicació o no de la llei d'amnistia per part d'alguns jutges. Justament sobre l'amnistia, sense citar-la directament, la màxima representant dels jutges ha alertat que ningú no ha de dir als jutges com han d'aplicar la llei.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho.
I encara anant més enllà, quan ha avisat als polítics que vagin en compte amb les crítiques. Es pot criticar als jutges, però compte.
En esta nueva etapa que hoy se inicia, quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo de los jueces y magistrados. Las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica, pero las críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto.
Tinc a la taula dos advocats i un periodista que s'hi ha dedicat durant molt de temps a analitzar el paper dels advocats, i gairebé estic per aixecar mans i dir, parleu vosaltres, a veure com ho veieu.
Jo, d'entrada, per al·lusions en el grup dels advocats, d'entrada, celebrar en veu alta que tinguem presidència al Consell General del
costat,
Poder Judicial, que ha costat molt. Semblava que havíem entrat en una dinàmica d'enconament que continuava congelant l'operativitat d'un òrgan essencial, com és el Consell General del Poder Judicial. Per tant, perdoneu, d'entrada, celebrar que sigui una dona, perquè hi havia realment a la cúpula de la carrera judicial espanyola hi ha una carència molt poc exemplificant i molt poc edificant de dones. Per tant, dona, presidenta i, a més, catalana, no? Que també és un factor, evidentment, a tenir en compte. Dit això, jo subscric al plantejament. És a dir, penso que en un estat de dret, en un estat de dret i democràtic, social, com és el nostre, la crítica a la carrera judicial és benvinguda. No són un estament exempt d'exposició i exempt de polèmica. La mostra, doncs, els últims anys ho són d'una forma evident. S'ha de criticar, es pot criticar, però s'ha de fer amb absolut respecte en la mesura en què el jutge no et pot contestar, no? Per una qüestió orgànica, els jutges només es relacionen, en aquest cas, amb el justiciable a través de les sentències, a través de les interlocutòries, i ja tenen inclús orgànicament impedida la capacitat d'entrar en un debat, en un diàleg. Per tant, sí a la crítica, que crec que és el missatge força que ens dona la presidenta del Consell General del Poder Judicial, sí a la crítica, evidentment, en un context de respecte, i molt important aquesta idea força que jo crec que caracteritza el seu discurs, que és l'aposta per la separació de poders, no? La democràcia en aquest país jo crec que està en un moment complicat, tindrem temps segur al llarg de la temporada d'anar-ho parlant, està en un moment delicat, i la idea força que hem de començar a edificar entre tots és subratllar aquesta necessitat d'absoluta separació i independència de poders.
A veure, sí, és veritat, no? El tema de la separació de poders és el que és el desitjable i és el que existeix, però la separació de poders té un sentit, i és que els poders es fan de control entre ells, és a dir, no es fan una separació de poders perquè no hi hagi algú que tingui l'autonomia, la independència o la capacitat de poder, doncs, fer el que li sembla, no? Dintre d'un estat de dret els tres poders s'han d'equilibrar. I venim d'una temporada llarga on els jutges han fet molt més que de jutges. A més, són un estament que vigila, que fa complir lleis, però que ningú el vigila amb ell, no? Qui controla? El controlador. De moment no s'ha establert cap figura que controli el controlador. Per tant, hi ha un sentiment d'impunitat amb tots aquests jutges. A mi, que la presidenta, doncs, digui i demani respecte, em sembla obvi, normal i lògic, perquè s'ha de poder fer, doncs, tota la crítica del món des del respecte, absolutament, sense desqualificacions, perquè de raons per fer crítiques n'hi ha moltes en tots els poders, diguem-ne, i per tant la crítica és sana i benvinguda, la crítica. No he pogut sentir el seu discurs avui al matí perquè estava treballant, però m'agradaria saber, que no apuntava el company, no és catalana. D'acord, això no és garantia de res que sigui catalana. M'agradaria saber si ella, com a catalana, valora el fet de que el justiciable es pugui dirigir a la justícia amb el seu idioma. Perquè el dret de defensa és allò que necessites poder exercir en plenitud quan tens un problema. I t'expliques molt bé en la teva llengua, sigui la que sigui, que no pas amb una altra. A Catalunya tenim dues llengües oficials, la catalana i la castellana, i crec que tothom s'hauria de poder dirigir amb la seva quan demana justícia perquè li ha passat alguna cosa molt grossa. No? M'agradaria saber què pensa la presidenta del Consejo sobre el dret a dirigir-los en català a la justícia i sobre l'obligació que haurien de tenir tots els jutges, com ella, que el sap, doncs, a saber el català. És a dir, que per exercir a Catalunya no sigui un mèrit saber el català, hauria de ser un requisit. M'agradaria saber si l'han dit, n'ha parlat, per tant,
En el discurs no n'ha fet referència. Avui és veritat que no era una entrevista, que per tant era un discurs institucional d'obertura de l'any judicial i per tant no ha fet referència a les qüestions més... anava a dir menors, des de l'òptica de Madrid, és a dir, s'ha referit més a les polèmiques que han afectat els jutges, com és sobretot aquestes crítiques des del govern socialista pel paper dels jutges amb la investigació a la dona del president Pedro Sánchez i també a les crítiques que hi ha des de l'independentisme per la no aplicació de la llei d'amnistia per part d'alguns jutges. S'ha referit més a això i també ha celebrat el fet de tenir... que s'hagin posat d'acord, diguem-ne, perquè els jutges hagin pogut triar una nova presidenta en aquest cas.
Ahir unes declaracions, una vocal nova va dir que celebrava que per primera vegada no s'havia imposat la presidència. Atenció, per primera vegada no s'ha imposat, per tant, fins ara era imposat pels polítics. No, ho sabíem, però ara s'ha verbalitzat. No,
I en aquest període en què, com deia el Marc, hi ha hagut aquestes dificultats per renovar, s'ha fet molt evident, per si algú tenia dubtes, que això dels partits polítics controlen l'ordre de govern dels jutges, no dic tots els jutges, però sí l'ordre de govern, home, es veia evident. Hi havia moments que semblava que hi havia un acord, passava una cosa política i llavors, no, és que trenquem el pacte, no? Escolti'm, però això no hauria d'anar de manera independent.
I un canvi de discurs hagués sigut també que s'es fes l'èmfasi en que els jutges són servidors públics, que estan per servir la ciutadania. Però potser això és incompatible amb la forma d'accés a la carrera judicial. Ara per ara hi accedeixen les elites a ser jutges, aquell que es pot permetre el fet de poder estudiar sense treballar durant molts anys i potser una democratització de l'accés a la carrera judicial serviria per poder tenir aquesta mentalitat de jutge servidor a la ciutadania i no de dir, a mi no em critiquis, que jo sóc intocable. Així com una mica...
Sí. No, estaria... Hauria estat molt bé que hagués fet aquesta referència al tema del català i fins i tot en el nostre cas també ens ha de preocupar en el tema de l'occità. És a dir, hauria de ser normal que els ciutadans que afronten algun procés judicial a la Vall d'Aran, al jutjat de Viella, doncs també poguessin usar la llengua aranesa que és oficial al nostre país. En tot cas, anant al discurs i a la jornada d'aquesta inauguració de l'any judicial, està bé la normalitat 6 anys després. És a dir, portàvem 6 anys sense una obertura de l'any judicial amb un president o presidenta del Consell General i del Poder Judicial que no estigués en funcions. Han estat 6 anys d'autèntic desgavell, d'autèntica impunitat de la dreta judicial més extrema per fer i desfer a nivell de nomenaments i de tota mena de pronunciaments. És evident que se li han de donar 100 dies de gràcia, com a mínim, a la nova presidenta, però a mi m'ha semblat decebedor el discurs. M'ha semblat decebedor i m'ha semblat excessivament corporativista. Perquè venim d'on venim. I venint d'on venim, crec que no es pot caure en aquest corporativisme. Quan ell diu això que comentava l'Òscar, no?, de contenció als polítics que posen en qüestió la feina dels jutges. Bueno, segurament el que hauria d'haver demanat és contenció als jutges que posen en qüestió la feina dels polítics, perquè la manca de respecte que hem vist amb el debat de l'amnistia o amb el debat de la llei del no més sí és sí, la manca de respecte del poder judicial cap al poder legislatiu, que és el que emana directament de la voluntat popular, a diferència del poder judicial. És a dir, tots els poders de l'Estat són importants, però n'hi ha un, que és el poder legislatiu, que emana directament de la voluntat popular. I els jutges i la cúpula judicial és perfectament conscient de què diu la llei d'amnistia, quin és l'objectiu, per tant, quin és l'esperit del legislador a l'hora de fer aquesta llei d'amnistia, i és evident que hi ha un amotinament a la cúpula del poder judicial contra el compliment d'aquesta llei. I d'això, la nova presidenta n'és plenament conscient. I el sector que representa dins del poder judicial, malgrat que ella sigui progressista però menys, i molt amiga de la senyora Margarita Robles, que ja sabem que està a les posicions més dretanes dins del PSOE, n'és plenament conscient. I ella ha de vetllar per aquesta separació de poders. I jo crec que avui tenia una bona oportunitat per dir fins aquí, fem foc nou, i el poder judicial hi és per aplicar de forma lleial les lleis.
Jo em resisteixo a pensar que sigui deslleial qualsevol aplicació que discrepi de la meva preferència política. És a dir, lleial és el que es motiva, s'explica i es projecta a través d'una resolució. Aquesta és la lleialtat.
Sí, però Marc, després jo crec que discrepi... la deslleialtat neix en el moment, és a dir, i estem parlant del poder judicial, el dia de la castanyada, quan s'anuncia amb un comunicat de premsa amb de dos paràgrafs, molt curt, un acord entre el PSOE i Esquerra Republicana per fer la llei d'amnistia, no es coneix ni una coma de la llei, ni una paraula del que dirà la llei, res del contingut de la llei, i el Consell General del Poder Judicial, aquell mateix dia, convoca un ple extraordinari que va celebrar per pronunciar-se, encara que no li toqués fer-ho, per pronunciar-se en contra d'una llei que encara no coneixia. És a dir, quan ella passa a presidir un organisme que ha fet aquestes barrabassades, perquè això és una autèntica barrabassada, que un organisme com el Consell General del Poder Judicial es pronunciï sobre una llei que encara no està ni tan sols presentada per un grup parlamentari o pel govern, ja no dic aprovada, jo crec que era, avui tocava fer una mica d'autocrítica de l'organisme que ella està ara representant.
A mi, si em permeteu, perquè penso que la justícia és un d'aquests, ja no sé si un estament, un valor, un poder, no? Però és d'una extrema fragilitat. I la justícia, l'aproximació del ciutadà a la justícia és binària. O te la creus i li reconeixes autoritat, o no te la creus i entrem en una de les primeres formes de col·lapse i de crisi de l'estat de dret. Per tal de fomentar la que per mi és única opció constitucional, que és creure en el poder, creure en aquest poder. Només tres matisos. En primer lloc, el tema per mi claríssim de distingir el que representa el poder judicial de l'alta magistratura. Això és bàsic, és a dir, el poder judicial està conformat per més de 5.000 professionals que cada dia obren els seus jutjats i dicten una mitja d'entre 300 i 350 sentències anuals.
No, jo he parlat de la cúpula judicial, eh?
És a dir, d'entrada, no confondre la cúpula amb el jutge. En segon lloc, el jutge, per definició, en tant que ciutadà, no està exempt d'ideologia. La seva imparcialitat depèn de la capacitat que tingui de resoldre desempallegant-se d'aquesta ideologia. Hi ha aquesta representació de la justícia, la deessa que sosté les balances i tal, hi ha dues formes de representar-la. Hi ha qui la dibuixa amb els dos ulls clucs, i la forma correcta, la romana, la clàssica, és amb un ull està mirant a la societat i l'altre ull està cluc, que és l'ull amb el que mira el conflicte. Però la justícia ha d'estar profundament arrelada al sentit col·lectiu, al sentit social, a la ciutadania. Per tant, aquesta pretesa aplicació mecànica de la llei, bueno, potser ens agrada més el resultat que ens dona des del nostre propi biaix, però no és del tot coherent amb un sentit col·lectiu. Però en tot cas, insisteixo, no confondre, i crec que no ho fem, cap dels que estem aquí, però és important verbalitzar-ho, cúpula judicial amb poder judicial. La idea de la imparcialitat no implica una aplicació mecànica de la norma, sobretot quan aquesta mecanicitat coincideix amb les meves preferències, però hi ha una cosa, Lourdes, sí que necessito verbalitzar, que és la que fa referència a aquesta idea de que la justícia, el poder judicial espanyol, és un poder elitista. Jo crec que, a diferència del que passa en altres àmbits, on la justícia és molt més estamentària, que pràcticament es passa de pares a fills, has hagut d'estudiar en determinades universitats, com el model anglosaxó, no? By appointment, on la reina designa, proposta del col·legi d'advocats, etcètera, etcètera, la nostra justícia és profundament social i sociològica. Hi ha cada promoció a l'escola judicial dels últims 10 anys, hi ha una majoria aclaparadora de dones, això és molt significatiu, per tant, no hi ha biaix de gènere, és un biaix estrictament meritori. Els criteris d'accés són uns criteris basats per una enorme objectivitat, i és qui és capaç de cantar 10 temes entre els 350 que composen el temari. És veritat que exigeix una dedicació i un temps, però aquesta dedicació i temps...
Això és el que marca l'elitisme, perquè no totes les famílies poden dedicar 4 anys de carrera de dret i 5 anys de carrera a l'Escola Judicial a Barcelona.
Que la pròpia Lourdes com a consellera de Justícia ha estimulat en primera persona, que és una política de beques potent, no? Com es fa a la Generalitat de Catalunya. I això ha provocat que en els últims anys la població de jutges catalans hagi augmentat d'una forma sensible perquè se'ls
disposa aquest Marc, perquè vam disposar 200 beques en 4 anys, amb una plantilla judicial de 800 jutges a Catalunya, 200 beques perquè en 4 o 5 anys poguéssim tenir una nova fornada de 200 jutges del territori. Més que res, que, a part de que poguessin entendre i parlar el català, aquesta gent del territori no se'n van després cap a casa seva. Per tant, no queden els jutjats buits, per tant, ajuda a l'agilització de dictar sentències. Doncs saps que la meva successora les va suprimir?
Bueno, aquest és el
debat. Va ser una mala notícia, perquè això va enrere amb el que necessitem, no només pel català, sinó també pel servei al ciutadà.
Però més encara, jo diria, el fet de tenir l'escola judicial aquí a Barcelona, és a dir, tots els jutges d'aquest país, tots els jutges d'Espanya, passen per Barcelona i estan 2 anys aquí vivint. I
però viuen amb una bombolla. La queixa és que no fan una immersió.
Doncs coneixen i molts d'ells acaben assentant i es barregen. Evidentment, han acabat, doncs, tothom tira cap al seu lloc d'origen, etcètera, etcètera, per raons mils. Però jo crec que és un pas endavant el fet inclús de descentralitzar l'administració de justícia, tenir aquí l'escola judicial, fomentar la política de beques, fomentar el coneixement del català i també el del dret civil de Catalunya, amb una salvetat i acabo. L'ús del català no és una facultat, és una obligació. És a dir, el jutge està obligat a acceptar que el justiciable es vulgui dirigir a una administració, com és ella en aquest cas, humanitzada en un jutge, a la seva pròpia llengua. No és una facultat, és una obligació. Per tant, contestant a la pregunta retòrica que formulaves, Lourdes, no tinc cap dubte que l'actual president del Consell General del Poder Judicial coneix aquesta norma i la deu haver aplicat amb rigor en els òrgans que ha anat ocupant.
Passant 6 minuts de 2:15, farem una pausa. Per cert, sentia, dèieu, ja tots els estudiants que volen ser jutges passen per l'Escola Judicial de Barcelona, deia Lourdes, viuen en una bombolla. Una setmana la passen aquí a Catalunya Ràdio. Venen a Catalunya Ràdio i veuen com treballem els mitjans i s'interessen uns més que d'altres per com els periodistes venem els temes, quins temes ens interessen, fins i tot veuen com treballem, com ens reunim, quins temes tractem, com ho fem per intentar trencar aquesta bombolla, que segurament és inevitable que hi visquin, però com a mínim durant una setmana tenim 5-6 estudiants de jutge que venen a Catalunya Ràdio per veure com treballem els periodistes.
Com feu les sessions?
Com dic?
Les sessions d'explicació de les notícies...
Les nostres reunions són en català. Sempre hi ha algú que et demana si ho podem fer en castellà. N'hi ha molts que et diuen, no, jo lo entiendo, i per tant pots mantenir-lo en català, perquè la majoria és veritat que venen de fora de Catalunya. I alguns, com a tot arreu, ens hi trobem alguns que ens demanen si podem fer-ho en castellà. Ens costa molt i per tant acabem fer una mena de traducció simultània. Però sí, intenten entrar en les nostres reunions, en les nostres discussions, en els equips d'edició, per veure com treballem els periodistes per conèixer l'altra banda, diguem-ne, que és la que ells es trobaran quan estiguin exercint de jutges.
Jo no em voldria posar anecdotat i no voldria, evidentment, parlar de mi, però necessito fer-ho perquè ve molt al cas. Jo sóc advocat de professió, la meva dona és jutge, és nascuda a Salamanca, ens vam conèixer quan ella estava aquí, vivim aquí, tenim els nostres fills aquí, parlem indistintament les dues llengües.
Alguns crec que els que venen s'hi queden, vols dir?
Sí. Alguns es queden i fan unes arrels profundes.
I normalment quan s'aparellen. És el motiu principal, factor, que és lògic. Sí. Vull dir, quan s'aparellen...
Això passa moltes feines, Això passa moltes feines. Gent que va, o a les universitats.
I a més, en el cas del Marc, la seva dona s'ha quedat aquí. No t'ha fet anar cap a Salamanca, perquè a vegades la dona és
la vida. El Departament de Justícia us hi ha de posar Tinder a tots.
Vinga, som-hi, vinga. Passen 8 minuts de 2:15. Fem una pausa i de seguida tractarem un tema que va molt adient en aquesta època de l'any. L'angoixa financera. Quanta gent ha tirat durant les vacances, durant l'estiu, o per necessitat de la targeta, d'un préstec preconcebit, d'ajuda per part d'algú que li ha deixat diners, i després els problemes que hi ha, no només per tornar-los monetàriament, sinó els problemes de salut mental que et genera el fet de saber que deus diners i que no pots fer-hi front a aquestes despeses. Ara en parlem.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Senyeres als cims, als carrers, als balcons. com a capes, a les solapes, senyeres arreu. Moltes senyeres, però amb un significat propi per cadascú. Perquè sota la senyera hi cabem totes i tots. Una història feta de milions d'històries personals que s'acaben trobant en un mateix cor. Gran i obert, orgullós de ser plural. Molts catalans i catalanes, una sola Catalunya. Molts cors, un sol batec. Diada Nacional de Catalunya 2024. Generalitat de Catalunya.
Quim Masferrer, què hi posem?
Uf, avui estic...
Un Colacao calentet?
Mira que ets bona gent.
Què et dic jo sempre? Que estàs a un Colacao?
De veure les coses d'una altra manera.
Equiliqua, aquí el teu Colacao.
A França, molts pagesos pateixen càncer.
La tetrazina és l'herbicida més segur fabricat fins ara.
Són mentides per guanyar temps! Ens estan matant!
Un advocat lluitarà contra la multinacional corrupta.
Que potser els botxins s'han d'imposar sempre a les víctimes.
Una lluita de David contra Goliat.
Faran el que calgui, perquè no surti a la llum el que calgui.
Goliat és la gran pel·lícula. A la plataforma 3CAT i a TV3, divendres a la nit.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 4. Com dèiem, el crèdit al consum, els préstecs que agafem per pagar coses més del dia a dia o també viatges, per exemple, està disparadíssim, a nivells no vistos des de l'any 2009. Cada vegada més famílies depenen d'aquest finançament que és en forma de targeta de crèdit, de préstec o de pagaments ajornats a comerços per internet. Segons dades del Banc d'Espanya, ja parlem de quantitats totals a tot Espanya que superen els 100.000 milions d'euros aquest any 2024. Els bancs ho tenen ben detectat i per això, segur que ho heu notat, aquests últims anys han potenciat molt moltíssim aquell segment en la seva política comercial. Per exemple, que cada cop que entres a mirar el compte corrent et surt un préstec preconcedit, ràpid, fàcil, escolta, gairebé no l'has ni de pagar. Però endeutar-se amb aquest crèdit al consum té molts riscos si no es pot tornar. El que pot passar és, literal, no poder dormir de la preocupació per l'ansietat, l'angoixa que això genera. I aquest malestar, que és més comú del que ens pensem, potser es coneix com a ansietat financera. De seguida en parlem amb Xavier Montero, psicòleg, expert en laboral i organitzacions del Col·legi de Psicologia de Catalunya, però abans quatre pinzellades de base d'una experta financera que hem volgut consultar per saber de què estem parlant exactament, Sara Riera.
Qui ens ha il·lustrat aquí és l'Elisabet Ruiz Dotres, ella és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i experta també en Educació Financera. La base de tot, diu ella, és que com a societat cada cop som més consumistes, ens assemblem més als nord-americans per la part dolenta i, per tant, acabem més endeutats. I això, diu ella, és perquè ens falta molta educació financera. És fàcil que perdem de vista la realitat econòmica que tenim i ens llancem, per exemple, a fer compres per internet, fraccionant els imports i, a vegades, i això encara és el més perillós, amb un TAE altíssim. El TAE és el preu que paguem pel diner.
Perquè al final és, bueno, ara he de pagar 10 euros en aquesta botiga cada mes, en l'altre n'hi he de pagar 20, en l'altre li he de pagar 50. Començo a fraccionar tant que jo, que la persona està perdent de vista quants diners deu a cada un i quants diners ha de pagar en les compres que ha fet.
Que sapigueu que un 8, un 10% de TAE pot ser normal, però l'Elisabet Ruiz Dotres ens ha explicat que Vistar és del 50% i en moltíssims llocs demanar un 20-22% pel diner que ens deixen, doncs ja és molt habitual. I un altre mal hàbit que practiquem sovint com a societat és dispersar les despeses. Amb això hem d'anar molt alerta, tenir dues o tres targetes de crèdit, per exemple, de bancs diferents, perquè perdem consciència de tot el que hem de tornar.
A veure, saludem el Xavier Montero, com deia, psicòleg, expert en laboral i organitzacions del psicòleg del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Això que explicàvem, més habitual del que ens pensem?
Doncs sembla que darrerament és molt, molt habitual i jo crec que degut també a la immediatesa, la simpatia de les companyies que ofereixen aquest tipus de serveis. Mm-hmm. És a dir, hauríem de distingir entre les entitats financeres que tots coneixem, els bancs, les caixes, i després les companyies aquestes que fan publicitat molt agressiva i el que ofereixen és crèdit ràpid, sense cap, diguéssim, responsabilitat darrere. Amb la qual cosa, doncs, quan tu demanes per comprar-te qualsevol article de consum 3.000 euros, quan ja disposes del primer pagament, deus més de 3.000 euros. Mm. Amb la qual cosa, això és una roda.
En aquesta manera de funcionar, que ens mana el cervell, que demana, necessito immediatament diners, bueno, necessito immediatament un viatge, necessito immediatament comprar-me aquell aparell electrònic, no tinc els diners, però el necessito i, per tant, el compro.
Clar, estem en una societat de la comparació. Si tu el demanes, jo també el vull. Yeah. Amb la qual cosa, doncs, aquesta facilitat que ofereix el mercat, doncs l'aprofito. l'aprofito, malauradament l'aprofito. I aquesta immediatesa que dona un plaer ràpid, després perversament es converteix en, en un malestar mental.
Clar, si tu deus diners i no els pots tornar, òbviament tens un problema econòmic, però estem parlant també d'angoixa financera.
Sí, sí.
Es pot produir fins i tot això, tenir problemes de salut mental per culpa de no poder dormir, no poder descansar, no poder desconnectar, de saber que tens aquest problema?
No, no es pot produir, es produeix.
Segur?
Es produeix segur, segur. És a dir, quan tu tens un deute i no el pots tornar, estàs entre l'espasa i la paret, perquè el, diguéssim, l'acreedor t'està apretant. Torna'm el que és meu. I això passa quan li demanes un préstec al teu germà, al teu tiet, a la teva mare, imagina't a una entitat financera agressiva com aquesta.
I com detectem això? Què ens pot passar amb aquesta angoixa?
Doncs això, el que pot, els indicadors que pot donar això són ansietat, agressivitat, estigmatització social, vergonya, i pot arribar a prendre una decisió que és arribat al final de la meva vida, fins i tot. I això s'ha produït, eh? És a dir, quantes persones, si ens recordem de la crisi del 29 de Nova York, quantes van tirar pel balcó o per la finestra? És a dir, solució ràpida, acabo con esto.
Clar, i a més, el fet de no tenir els diners que t'estan demanant pot ser que hagis de fer renúncies en altres temes que també acaben perjudicant de salut. Per exemple, retallant despesa a l'hora de menjar, per exemple. No?
Exacte, exacte. Tenint en compte que el diner és un mitjà de supervivència. És a dir, si tenim en compte que la nostra vida és dormir, és a dir, descans, treball i oci, lleure, doncs alguna cosa has de pavivagar d'aquestes tres.
Doncs com veieu, Marc, Ferran, no, Lourdes...
Clar, jo, pensant això, i és veritat amb la introducció que heu fet, que darrerament, cada cop que compres per internet, surt molt, i abans no sortia tant, vol fraccionar aquest pagament?
Sí, exacte.
Clar, això, tal vegada una solució seria limitar-ho. És a dir, que no es pogués oferir de forma tan fàcil o tan banal, no?, que amb qualsevol pagament a Amazon o quan a mi m'arriben els rebuts del banc, de la llum o del que sigui, ja immediatament m'estan dient, vols pagar-ho, eh? Cada cop que tinc un càrrec important a la targeta, m'estan demanant si ho vull fraccionar, evidentment, pagant un interès i que es produeixi això que comentàveu, no?, de que al final resulta que pagues allò lletres, que en deien abans, a 20 botigues o de 20 coses. Tal vegada la solució seria limitar-ho i que no fos tan fàcil.
Sí, és a dir, tu, per exemple, quan demanes una hipoteca, oi que et fan un estudi de viabilitat, clar, que et demanen unes garanties? Sí, no? I llavors et diuen, pots o no pots assolir-ho. Sí, sí. En canvi, en aquest tipus de crèdits, que no són préstecs, tot és diguéssim, els imports són més petits, però al final la suma és quasi bé la mateixa.
Sí, clar, bueno,
és a dir,
perquè...
T'has posat amb una suma de 50.000 euros que deus a molts.
Clar, clar, perquè amb una despesa de 1.000 euros, doncs s'assumeix com que tothom la pot fer i desapareix. Però clar, és això, hi ha una relaxació dels controls i una... sonarà molt malament, democratització del crèdit, sí, sí, que potser no hi hauria de ser.
I a vegades s'afegeix una altra cosa, no? Si hi ha una família determinada està acostumada a un ritme de vida X, quan les coses comencen a anar malament, a vegades passa que s'amaga que les coses van malament. Per tant, la resta de membres de la família consideren, o la resta dels fills mateix, normalment, no? Consideren que els ingressos són els mateixos, que no ha passat res, i per tant els pares s'esforcen encara més per poder mantenir aquell ritme de vida, quan el normal seria dir, escolteu, estem en una economia ara mateix migrada, cal que tots en prenguem consciència i actuem amb corresponsabilitat, no? Sí, i això al final estàs també formant els teus fills i filles en la responsabilitat de quan les coses van malament, doncs escolta, ens hem de privar de certes coses.
Exacte,
no?
Això forma part del que es diu reputació personal o reputació, exacte, social, que tu vols mantenir. Amb la qual cosa el que ben bé dius, és a dir, es vol mantenir aquest estatus quan realment el que hauries de fer és allò que diuen economia de guerra.
A mi el que em crida l'atenció d'aquest fenomen és la doble cara, no? Primer, la asimetria entre el ciutadà i la plataforma. És una aproximació totalment asimètrica, és a dir, la plataforma va precedida d'uns estudis, d'unes garanties, d'unes normes, d'uns contractes brutals, i el ciutadà accedeix a aquest món, a aquest submón del crèdit, a través d'un doble clic amb el ratolí, no? Es genera una asimetria en l'aproximació. I aquesta asimetria després dona lloc a una doble cara, la cara amable, és a dir, aquest senyor em deixa diners a canvi d'un doble clic amb el mouse, però la cara incòmoda és terrible, no? I ho explicaves molt bé, és a dir, quan després aquell crèdit es converteix en un dret amb naturalesa executiva, la situació muta, fa un gir de 180 graus, no? I aquí ja em surt una altra vegada el viatge de jurista, el dret té molt a dir i diu molt, efectivament. És a dir, totes aquestes pràctiques de trucades coactives, fora d'hores, seguiments personals, tot això, la nostra jurisprudència ja ha dit que és una coacció que pot tenir rellevància penal. S'han condemnat a plataformes que tenen i que emprenen aquestes polítiques de cobrament extremadament agressives. Jo he vist, i abans ho explicaves, he vist en algun client, parlo en primera persona, en algun client, atacs d'angoixa, atacs d'ansietat, en fi, el que explicaves també. I en segon lloc, hi ha tota una tutela civil, perquè la gran majoria d'aquests crèdits superen d'una forma grollera els límits de la contractació i els límits del dret de crèdit, no? La usura, les pràctiques revolving, aquestes targetes de crèdit que, com explicaves, Ferran, tu pagues però un cabat no arribes a pagar mai fins que se't col·lapsa. És a dir, el dret dona una resposta molt potent a la gent que es pugui trobar en aquestes situacions, tant des de la perspectiva civil com des de la perspectiva penal.
Sí, sí, jo crec que és el que tu deies, no? És a dir, el dret dona una eina molt potent, però en molts casos també desconeguda. És a dir, m'hi trobo, i on vaig jo? On vaig? Tinc un deute, no puc pagar un advocat, que vaig al Síndic de Greuges... Vaig als Mossos?
Sí, jo crec que malauradament és l'últim recurs, no? Sí. Anar a l'advocat, perquè, bueno, de fet, hi ha les figures, doncs, del concurs de creditors, no? I del dret de la llei de segona oportunitat, però sovint, clar, lògicament, el professional se l'ha de pagar.
Exacte. L'objectiu és no arribar a aquesta situació. Com no arribem? Hi ha alguna tàctica per dir...
Mira, jo diria que és com sempre, és la base. La base, l'educació, a les ESOs, als batxillerats, a les universitats. És a dir, a les universitats, o a les ESOs o als batxillerats, es parla molt de les matèries, però no es dona formació ciutadana. I això, una persona de 18 anys, li preguntes el que és un TAE, un IRPF o un IVA, que és una cosa que s'haurà d'enfrontar, perquè ja és major d'edat, i diu, no tinc ni idea. Llavors això és formar part de l'abans, no del després.
I reprendre el control emocional quan tens el problema de salut mental, com ens ho fem? És a dir, si tens el problema econòmic, com fer que no t'afecti a nivell emocional? Que no és fàcil, eh?
Doncs mira, aquí el Col·legi de Psicòlegs té aquest servei que està a disposició de la ciutadania a Catalunya. És a dir, hi ha una sèrie de 100 i pico de psicòlegs que ho fan de manera solidària, és a dir, sense cap tipus d'honorari, a disposició de la ciutadania de Catalunya i repartits per tot el territori. És a dir, si tu necessites suport psicològic i no el pots pagar, el Col·legi de Psicologia t'ofereix el servei.
Clar, és que ens hi trobem, i segurament aquest mes de setembre és el típic,
dramàtic,
no?
És la despesa associada al propi mes de setembre, no? És a dir, t'arriba
l'inici del curs...
Menors, però encabat estàs agafant l'empenta per lo que serà el curs acadèmic...
Sí, sí, exacte. Sempre està tipificat la cuesta enero, sí. Però jo crec que és pitjor la cuesta de setembre. Sí, els col·legis comencen, els llibres, els uniformes, matrícules, etcètera.
Clar, i a més, la gent que ha fet vacances però que no té un sou, diguem-ne, no té les vacances pagades, per exemple, en autònoms, diguem-ne, que han deixat d'ingressar durant el mes en que han parat per fer les vacances, i això després encara complica més la tornada, perquè les despeses, és a dir, tu... les despeses no s'aturen, tot i que els teus ingressos sí que s'aturin. Vull dir que, realment, a vegades s'acaba convertint en un peix que es mossega la cua, en la que és molt difícil sortir d'aquesta mena d'espiral en la que t'hi fiques i que intentes, per més que pedalis, no te'n surts, no?
Sí. I val la pena això que comentes, no? El fet d'un reconeixement al fet autònom, no? Les persones autònomes, petits negocis, uh-huh. es troben amb que abans de vacances doncs abonen la paga doble o la paga extra d'estiu, van de vacances perquè també tenen dret, i si tanquen el negoci doncs no ingressen res. En canvi, arriba el setembre i a més de les despeses familiars, d'escoles, etc, tens les impositives, no? I segurament doncs abans no comences a poder ingressar, uh-huh. ja t'ha arribat el càrrec de la Tresoreria General de la Seguretat Social o la retenció de l'IRPF, no? Uh-huh. Per tant, és un...
Clar, perquè la gent
molta planificació.
Clar, anem a preguntar això, perquè la gent que ens escolta i que no té aquest problema, clar, pensa, carai, doncs que planifiquin, que no es gastin els diners que no tenen. Però no deu ser tan fàcil, quan tanta gent hi cau i quan tanta gent acaba obligada a tirar d'això, de targeta...
Sí, sí, o... Vivim en una societat consumista. Exacte. I entre les necessitats que tenim i les que ens genera el màrqueting, doncs realment cal tenir molta butxaca, no?
Exacte. És una societat consumista i mimètica. És a dir, exacte. Si tu t'ho pots comprar, per què jo no? O exacte. Comprar o accedir a aquest servei o a aquest producte.
Sí, sí, abans en parlàvem al
si
principi del programa.
IPhone,
si
no?
Tu vas de vacances, per què jo no? Exacte. I, de fet, el turisme massiu també té a veure amb això, amb la universalització o democratització de fer vacances i viatjar.
Mm. I a sobreposar moltes vegades, i jo crec que també és un tema d'educació de base, el plaer al deure. Mm. Què és abans?
Ah, ja.
Mm. El deure o el plaer?
Sí, la capacitat de dir no
això,
puc.
I això és molt emocional.
Sí, és molt.
I no és fàcil, perquè hi ha gent que et diu molt convençuda, no, primer el deure, no hi ha cap mena de dubte. I en canvi, no, no, primer el plaer, el deure ja vindrà. I si no,
la
ve,
frase
mira, no.
És, primer ets tu.
Sí, sí. Sí, sí, però clar, per moltes interpretacions. Sí, sí.
Deixa'm només fer una petitíssima falca, perquè no seria jo el que no dormiria bé si no ho digués. També nosaltres, al món del dret, disposem d'advocats d'ofici, eh? És a dir, ningú es veu privat de la una efectiva tutela judicial per qüestió econòmica, és a dir,
tota la raó, Marc.
La prioritat, sí. I lo primari és resoldre la qüestió psicològica, perquè és la consubstancial a l'existència, però la jurídica associada la podem i la responem de forma efectiva.
Totalment, i a més, reblar el que diu el Marc, que té tota la raó, hi ha una brigada d'advocats d'ofici que fan la seva feina i són professionals qualificats. I aprofito per reivindicar el digne pagament d'aquests advocats d'ofici que malauradament no reben les compensacions quan toca i com toca. Quan toca sí, com toca.
Jo d'això només una cosa, no se m'enfadi, senyor Montero, però...
Ai.
Ho dic cada... No, perquè...
Ho fas quan falta un minut. Sí, però falta un minut, ja, que sí, però amb un minut no podrà respondre.
Vol dir que m'enfadaré, no?
Que sovint sentim els mitjans de comunicació, que és l'escola, no? L'ESO s'ha de donar educació financera. Clar, també sentim que s'ha de donar educació mediàtica...
Educació vial.
S'ha de donar educació vial.
Per la igualtat.
S'ha de donar educació en matèria de gènere, en matèria ambiental... a l'hora de saber, per exemple, de tenir nocions de nutrició i d'alimentació, mm-hmm. i alhora tenim uns resultats de PISA que són bastant dolents. Aleshores, ja sé que és difícil que ens posem d'acord exactament què ha de fer i què ha d'ensenyar a l'escola, però l'educació a casa i l'educació d'un mateix i la inquietud d'un mateix també per formar-se també és important. Mm-hmm. És a dir, no ho deleguem sempre tot amb l'escola.
Doncs no ho deleguem tots.
No ho deleguem, no ho deleguem. No ho deleguem.
Xavier Montero, psicòleg, expert en laboral i organitzacions del Col·legi de Psicologia de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda. Falten 3 minuts per arribar a les 4, tenim publicitat pendent, per tant, Marc Molins, Ferran Casas i Lourdes Ciuró, gràcies a tots tres.
Un plaer.
Fins dijous que ve. Ens retrobem. Una mica de publicitat, de seguida el butlletí de les 4 i després l'Elisenda Carot i el seu equip amb la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem demà a partir de les 2 al Catalunya Migdia. Bona tarda de dijous a tothom.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Passa d'això. Això. Però a preus de Black Friday.
Let's go.
Et fem la tornada més fàcil amb les millors ofertes del Black to School de MediaMarkt. Aconsegueix-les ara. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.
Aurora Bertrana, el centenari de S'Agaró.
una immersió al futur tecnològic de la mà del Mobile World Capital.
La mostra de cartells del concurs de la Diada d'aquest 2024.
Tot això us espera de franc al Palau Robert de Barcelona.
Sí, de franc, i sí, al Palau Robert de Barcelona.
Després no digueu que no us hem avisat.
Tota la informació a palaurobert.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya.
Convidar un pobre desgraciat per riure tant d'ell tota la nit és per pixar-se de riure, Pere.
No, és que faig maquetes i ella està molt interessant.
No.
Sí, sí. Amb mestos! El que li puc assegurar és que no ens avorrirem, eh?
No.
Ha! Te'l faràs, te'l trobaràs. Qui la fa, la paga.
Però aquest home és fantàstic! Allò no no parà.
Nit de comèdies bojarrada.
Aquest tio és un fora de sèrie.
El sopar dels idiotes. A la plataforma 3CAT i a TV3, aquesta nit.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest divendres torna el programa més fosc de Catalunya Ràdio. Crims. I per explicar-nos què ens espera aquesta temporada, rebrem el seu creador perquè posi llum a la foscor. Aquest divendres, Carles Porta al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Gràcies per escoltar-nos.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Les dones i els dies estrenem nou horari. Ens podreu sentir cada vespre a les 9 després del Tot Costa. Ells parlen d'esport, però nosaltres fem els gols.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre.
Les dones i els dies, el programa que posa les dones a la davantera.
Catalunya migdia.